Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell, que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n'estem de bé aquí dalt. Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies». Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava, es formà un núvol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors, del núvol estant, una veu digué: «Aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo». Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist. Paraula del Senyor. Els camins religiosos autèntics, és a dir, els que no són simplement una mena de màgia que ens asseguri les quatre coses immediates que volem tenir resoltes, la salut, la feina, que els negocis i el que sigui que ens vagi bé. No només el cristianisme, sinó les altres religions viscudes realment des del cor, han de portar a un creixement de la persona en la seva humanitat. No només posar-li bons pensaments o bons propòsits al cap, sinó sobretot transformar aquesta persona en una persona millor. Si no, no té cap sentit seguir un camí espiritual. Les lectures d'avui ens parlen d'un camí, d'un traspàs, d'un èxode, d'una mutació. A la primera lectura vèiem Abraham, que és cridat a sortir de les seves seguretats. Vivia, doncs, en una zona del món, llavors, doncs, d'una civilització considerable, Mesopotàmia, la ciutat d'Ur, amb Egipte i amb la Xina, eren ja les civilitzacions desenvolupades fa 4.000 anys. Recordem-ho, és el primer personatge històric que apareix a la Bíblia. Els relats anteriors són relats simbòlics, el del jardí de l'Edèn, la torre de Babel, Caín i Abel, Noé, el gran diluvi, són símbols per explicar la situació del món i per explicar, sobretot, que el món és obra de Déu i estem cridats no a viure matant-nos, sinó ajudant-nos. Abraham és aquest home que és cridat per Déu a través de unes circumstàncies que ni ell mateix bé entén, però que el porten a sortir del seu món per anar cap a un món diferent, cap a la terra promesa, cap a Canaan, on Déu tenia pensat formar-se aquest poble on ell mateix pogués fer-se present en la història. És aquest el sentit de tota la història sagrada del poble d'Israel. sortir, doncs, en el cas d'Abraham, del món antic, per entrar en allò que Déu farà de nou. Avui veiem en aquest episodi de la transfiguració aquest canvi d'aspecte de Jesús. És un episodi premonitori que d'alguna manera fa veure als deixebles que estan més a prop de Jesús el que representaria realment la mort de Jesús. Ens trobem ja a ple desenvolupament de l'activitat pública de Jesús, després d'uns primers grans èxits, llegint els evangelis, veiem que arriba el moment de la crisi. Comença a haver-hi l'oposició de les autoritats religioses, aquells que per formació haurien d'entendre més el que Jesús diu i el que Jesús fa, són els que veuen en Jesús un gran perill i decideixen de matar-lo. Doncs bé, Jesús com a home que preveu aquesta fi i que es prepara ell mateix com a home a tot allò que ha de venir, posant-se en diàleg amb el Pare del Cel, però també concretament amb tot allò que Déu, el Pare, havia fet present al seu poble a través dels llibres inspirats, a través de la Torà, dels 5 llibres de la llei que creien escrits per Moisès. Per tant, Moisès, que representa tota aquella tradició escrita d'Israel com a manera de viure, i per una altra banda, els llibres profètics, és a dir, tot allò que persones especialment carismàtiques havien dit i fet en nom de Déu per desvetllar les consciències. Moisès i Elies, el gran profeta, tots dos també havien fet el seu traspàs i havien fet fer el traspàs del poble, és a dir, fer un pas endavant. Moisès d'Egipte, de nou a la terra promesa, sortir de l'esclavitud a una terra on serien lliures, d'una manera vella de viure, una nova manera de viure, la Pasqua. I Elies, aquest profeta que també un cert moment, doncs, per fer veure que el destí final no és simplement l'èxit mundà, sinó que el destí final és l'eternitat de Déu. La tradició d'Israel creia que fins i tot havia com traspassat, havia pujat damunt d'un carro de foc i havia estat portat al cel. Una manera, doncs, d'explicar que el profeta havia assolit plenament la seva missió entrant en el cor de Déu. Doncs bé, Jesús, que es posa en diàleg amb la tradició, Moisès, Elies, i que al mateix temps, doncs, ja accepta plenament el seu destí des del punt de vista del món fatal de la seva mort, però que al mateix temps ja fa veure a on arriba, també amb la seva humanitat. La transfiguració és el moment en el qual els deixebles que estaven més a prop de Jesús, aquells que s'havien d'escandalitzar per primer, aquells que després estaven cridats a ser les columnes de l'Església, naixent Pere, Jaume i Joan, veuen el Crist ressuscitat, és a dir, el Crist ja transfigurat, plenament lluminós, com després l'experimentarien quan ja el veurien després de la seva mort i resurrecció. Per a nosaltres, cristians, això no és simplement, doncs, mira, figuracions o pensaments piadosos per més o menys tenir en el cap qui sap quines fantasies religioses, sinó que és el que ens indica el nostre camí de cada dia. Cada dia és un morir a una manera vella de viure, a una manera de viure totalment autocentrada, totalment amb horitzons molt limitats, i reneixer a una manera de viure en l'horitzó de Déu, en l'horitzó de molts germans. I això des de les petites coses que podem fer també en aquesta Quaresma, potser renunciant a alguna cosa que ens ajuda a tenir un tremp i una força també interior més bona, fins a viure també els grans drames de la humanitat d'avui, la nostra impotència davant el que passa a Ucraïna, però que també ha passat en tots aquests anys i continua passant a països com Síria, al Iemen, a Etiòpia i a d'altres llocs on la perversitat humana, els interessos econòmics i la gran política molt bruta fa que es continuïn venint armes i es continuïn promovent conflictes regionals per augmentar el capital de molts pocs i fer encara més pobres tants. El mal està actuant en el nostre món. Hi ha molts voltors que estan volant sobre els cadàvers de molts. La imatge també de la primera lectura del final d'Abraham, que fa una ofrena a Déu i veu com les carronyes volen menjar-se allò que estava destinat a Déu. També això ho veiem en el nostre món d'avui. I el que podem realment viure i hem de viure és aquesta esperança que sempre l'última paraula serà la paraula de Déu, que porta tots aquells que han cregut més enllà de tota desesperança, que el bé, que l'amor, que la llum són les que estan destinades a restar. La foscor, el mal, la mort, en el món nou, en els cels nous, no hi seran. Aquesta és la nostra esperança per comprometre'ns ja des d'ara a viure de tal manera que influïm també en les grans coses. Són els vasos comunicants. Sembla que el nostre vas és molt petit i que fa pujar molt poc el nivell de tot, però si nosaltres vivim, estem tots interconnectats. I per tant, si fem el bé, si perdonem, si tenim esperança, si fem tot allò que podem en el nostre entorn, si donem també la nostra petita contribució, com estan fent, esteu fent moltíssimes persones també aquests dies, amb diners, amb medicines, amb altres coses, també proseguir, ajudar el propi d'Ucraïna, cada dia, doncs bé, estem fent pujar el nivell d'aquests vasos comunicants i estem col·laborant perquè el triomf del bé s'apropi.